Estima el Barça. I tant de bo això també serveixi per les decisions que hem de prendre més endavant i per animar-lo que continuï el Barça, que és el que volem tots. Per tant, un fort aplaudiment al Leo Messi. Demanaria a tots i a totes les barcelonistes que no només penseu en el que farà el Barça per vosaltres o en el que ha de fer el Barça per vosaltres. Us demano també que penseu què podeu fer vosaltres pel Barça.
Eufòria desfermada al Vox de la candidatura de Joan Laporta, absolutament justificada després de la victòria, aclaparadora, un 54% dels vots, el discurs amb tocs canadians, la clocada d'ull a Leo Messi i a la seva decisió d'anar a votar per primer cop des que és el Barça, i fins i tot una primera dosi d'aquest optimisme que Joan Laporta ha promès reinjectar al Barça pensant en el partit de dimecres a París. D'això ja en parlarem, segurament portat per l'eufòria ja hi va sortir la part de la remuntada, però així de cop al vot anirem estirant altres elements. Marcos, Dani, Borda, d'aquesta jornada electoral, d'aquesta victòria que jo crec que no és sorprenent de Joan Laporta, amb què us quedeu?
Jo primer la participació, que em va sorprendre, sincerament, no m'esperava tanta per la pandèmia, pel confinament territorial, etc. M'esperava una participació molt més baixa, i aquesta ha estat l'única sorpresa, com dius. Jo crec que tothom sabia que Laporta guanyaria i per un cert marge. Podies tenir dubte de qui anava cada segon i qui anava cada tercer, però pocs dubtes més, no? I l'única sorpresa per mi ha estat la participació. Em quedo amb això, em quedo sobretot amb la imatge de Leo Messi votant. Jo sóc dels que deia fins ahir que tots els inputs que tinc em conviden a pensar que Messi no seguirà. Ahir és el primer dia que deixo la porta oberta, perquè és un fet simbòlic que no vol dir res, perfectament pot votar i pot fotre el camp al City o al PSG on vulgui, però home, simbolitza algú, com a mínim projecta la imatge d'algú implicat en el futur del club, i aquestes són les dues imatges o les dues coses que més em van cridar l'atenció ahir: la participació i la imatge de Leo Messi.
Marcos.
Son dos imágenes muy potentes, porque en el fondo si tú estás fuera de Barcelona, estás fuera de este club y de esta ciudad, lo primero que te preguntas es qué hace Messi votando, qué vota, por qué vota. O sea, porque la singularidad de este club, del Barça, le hace ser único en muchas cosas, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. pero ayer fue un ejercicio de salud, de fortaleza, y fíjate que el club está muy mal, que tiene un proceso de reconstrucción que será durísimo a nivel económico, a nivel deportivo, a nivel social, pero el ejercicio de compromiso con el club en un momento delicadísimo como el que está viviendo, para mí es esencial, no solo porque votara Messi, sino porque votaron 55.000 socios, porque al final se roza... Es la segunda participación más alta de la historia del club, solo superada por la del 2010, y porque el socio y la socia ha decidido volver al pasado. O sea, se enfrentaban el pasado y el futuro, y ha ganado el pasado, representado en la figura de Joan Laporta, y creo que todo es consecuencia del paisaje apocalíptico que ha dejado Bartomeu en los tres últimos años de su mandato. Curiosamente, desde la marcha de Neymar en agosto del 2017. Y eso le ha abierto las puertas a un Laporta que había perdido en el 2015 ante el tridente y el triplete, no se puede olvidar este detalle, había perdido aquellas elecciones y tiene la capacidad de no rendirse, y las condiciones y el momento en que se vive el club le han apoyado a batir su propio récord. O sea, Laporta consigue 30.000 votos, en las del 2003 consigue 27.000, insiste en el mensaje kennediano que ya lanzó hace 18 años, y ahora el desafío es estar a la altura de la responsabilidad a la que se enfrenta y el reto a la, al que se enfrenta Laporta y su gente.
Jo em quedo amb el canvi d'estat d'ànim. Tinc la sensació que de cop i volta el mal rotllo que ha acompanyat aquest club en els últims, des que va marxar Neymar, però podríem allargar 5 anys.
I que ha tingut un rebrot l'última setmana que...
Sí, sí, però vull dir, si no, els últims 3 anys...
Que ve de lluny, però que vull dir que no s'ha anat apaivagant, sinó al contrari.
Al contrari, ha anat increixent, i l'única cosa que s'ha anat resolent, crec, a poc a poc, és el primer equip de la mà de Koeman. Però detecto, em fa la sensació que hi ha un canvi d'estat d'ànim producte d'aquestes eleccions amb moltíssima participació, com diu el Dani, per tant el resultat és absolutament inqüestionable, i a la foto de Messi, que m'afegeixo al que han dit tant el cap de continguts com el Dani, que és un missatge arreu del món, però jo no sé si hi ha alguna foto de Messi votant en unes eleccions argentines, diria que no existeix aquesta fotografia.
No existe, no, o almenys que no s'hi hagi vist.
Jo no la recordo, per tant hi ha una fotografia del millor jugador de la història votant com a soci d'una entitat que és una anomalia extraordinària, que és propietat de 100.000 individus i que amb tots els seus defectes i totes les seves batalles intestines ahir va donar una lliçó de participació i de jornada democràtica. I la segona imatge, que a mi m'agrada especialment i ho subratllava en el Tot Gira Especial, és la foto dels tres candidats abraçant-se. Això espero que es tradueixin com a mínim uns anys, no sé si dir-ne de pau social, però sí que d'estabilitat, perquè la reconstrucció del club és imprescindible fer-la. I a mi em va agradar l'actitud constructiva de tots tres, que òbviament s'han estat barallant. Jo crec que les hostilitats no han arribat a creuar mai cap línia vermella que no sigui reconduïble. I veure els tres socis del Barça que havien passat el tall de les firmes abraçant-se, fer-se una fotografia conjunta i reconeixent la victòria del guanyador, em sembla que és un molt bon indici. Aquest club és capaç d'espatllar-ho tot, no hauríem d'obrir el cava, però és un bon començament.
Després us faré una pregunta a tom d'aquest fair play que van exhibir els tres candidats, però per mi una de les frases de la nit, que ja l'havia dita durant la campanya, però ahir la va dir ja com a president electe, diu Laporta que estan a la seva candidatura davant del repte de les seves vides. I això em fa portar-vos a la pregunta que fem a la nostra audiència. Què és, i hi ha un munt de coses que s'han d'arreglar, però què és el primer que demaneu a Laporta en aquest repte presidencial?
Començo jo?
Sí.
El primer és el que ja he dit, que és el canvi d'estat d'ànim, que crec que ja s'està
produint. Això ja ho ha fet, en una nit.
No sé si ja ho ha fet, però jo crec que la jornada d'ahir és com a catàrtica. La sensació que tinc és que és catàrtica. Hi ha gent que no li ha agradat el resultat i hi ha gent que està eufòrica pel resultat, però ningú qüestiona el que ahir es van fer les coses molt bé com a club, i jo crec que ahir tots plegats ens vam agradar en la jornada electoral, fins i tot amb la participació dels jugadors i en tot això. Però ho apuntava el Marcos, crec que ens venen 2 anys de reconstrucció del club, afectat per tot el que ha passat, però també per una pandèmia com la resta de clubs, de regeneració del projecte esportiu, que jo crec que ja apunta maneres, jo crec que a l'equip ja s'hi poden veure brots verds, però la reconstrucció de l'equip a nivell institucional, econòmic i de prestigi nacional i internacional, no, crec que hem de ser prudents i no esperar resultats immediats. No hi haurà resultats immediats i això és una feina que anirà millorant, però estarem ben bé un o dos anys així.
I en aquests dos anys probablement hi haurà moments en què s'hauran de prendre decisions que dures, no seran populars dures. I que ens faran qüestionar-nos aquest optimisme que ara deia el Bordamarcos.
En tiempos depresivos, lo primero que consigue Laporta es devolver la autoestima al club. Y ya lo consiguió desde la colocación de la lona, la gigantesca lona en el Bernabéu, que es el punto de partida de la campaña y el punto y final. Porque creo que ahí ya gobernó ya todos los tiempos de la campaña, primero con el silencio, recordáis, se presentará Laporta, no se presentará, ese silencio enigmático, esperó hasta el último instante, se presentó, y luego la aparición de la pancarta ya es un chute de energía para un club que estaba, y sigue estando evidentemente, en un estado depresivo. Dicho esto, que es, entre comillas, lo más fácil, a partir de aquí tiene que tomar decisiones duras, decisiones traumáticas. Para empezar, tiene que ir al banco, o a los bancos, o a los bonos, donde sea, a pedir dinero. El Barça no tiene dinero. El Barça necesita dinero, el Barça necesita liquidez y necesita satisfacer todas las deudas, no todas de golpe, pero necesita satisfacer las deudas. El segundo punto es saber qué quiere hacer con el proyecto deportivo. Apostar por Koeman, elegir un nuevo entrenador y a partir de aquí tomar decisiones. Y ahí nos sirve el ejemplo del 2003. Recordar que en el 2003 Laporta prescindió de muchos jugadores a coste cero. ¿Sabes? Porque entendía que era mejor liberarse de jugadores en aquella época que no tener que asumir. Ahora la gran diferencia es que los jugadores que quizás no le interesen a Laporta o que no le interesa el nuevo proyecto deportivo tienen unas fichas y unos contratos por los cuales estás muy atado e hipotecado. Y la tercera es para mí la reconstrucción ética y moral de un club que ha vivido entre juzgados, cárceles, calabozos de los Mossos, y eso es fundamental para tejer una línea de confianza con el socio y que se sienta representado no solo en el equipo, en su entrenador, en la estrella, sino también en todo lo que hace. Y todas esas cosas son muy difíciles de hacer en tan poco tiempo como el que va a tener Laporta. Es verdad que su mandato debe acabar en el verano del 2026, digo debe porque nadie acaba los mandatos en este club, pero ahora te diría que en 100 días debe tomar decisiones que van a marcar el rumbo futuro del Barcelona.
En això hi coincidien especialment la candidatura de Laporta amb la de Víctor Font, que també parlava d'aquests 100 dies per aplicar el pla de xoc. Deixa'm incorporar una altra veu, la del cap d'Esports de Catalunya Ràdio. Xavi Campos, bona tarda.
Hola, Jordi.
Perquè ara et preguntaré què demanes a Laporta, però el Marcos ha estirat un fil que em sembla que del qual ens en pots donar més detalls, que és d'aquesta reformulació de la plantilla amb una mirada econòmica.
Sí, recordava el Marcos unes decisions que es van prendre l'any 2003 i van tenir continuïtat l'any 2004 en la primera etapa de Laporta com a president, que va ser rescindir alguns contractes de jugadors que no entraven en la planificació esportiva i que es van devaluar de manera interna perquè la pèrdua comptable no fos tan important. Però vaja, aquelles decisions tenien dos objectius. Ajustar balanços, tot i que en el cas dels primers casos a Laporta després li va sortir malament per allò dels últims 9 dies que li van comptar com un any de mandat, però també equilibrar la plantilla i netejar-la, entre cometes, de jugadors que realment tenen o haurien de tenir poc pes esportiu. Doncs aquestes últimes setmanes, des de la candidatura, la gent que governa els temes econòmics i amb el vistiplau del mateix ara ja president electe Joan Laporta, la idea és repetir aquella fórmula. I el que va passar amb Riquelme el 2003 i amb Cruyffer el 2004, que va ser que es va arribar a un acord per rescindir el seu contracte i deixar-lo anar pràcticament a cost zero, doncs la idea és repetir-la amb algun o alguns jugadors aquest pròxim estiu per fer una neteja de la plantilla a fons i poder treballar amb més espai i amb més comoditat i fer créixer el nou projecte esportiu sense elements que no hi compten.
No sé si et pregunto més del que saps o del que pots explicar, però aquesta estratègia va a camí de grans noms o potser de jugadors classe mitjana de la plantilla que no, ara mateix no tenen cap o no tenen una utilitat especial?
Jo crec que va més... Home, tots tenim un nom al cap, tot i que a mi no m'ha confirmat el nom d'un tití, però vaja, tampoc s'ha de ser Aristòteles per caure en el francès, no? Tenia en compte el que cobra i la seva aptitud física o la seva condició física. Però em parlen de més d'un jugador sense posar-hi noms. Crec que dels intocables, o sigui, de la vella guàrdia, em sorprendria que hi hagués algun afectat. Busquets, Piqué, Alba, em sorprendria.
D'acord. Bé, en tot cas, això seria, és un moviment que ja li ha funcionat o que ja ha fet servir la porta abans, però que té un cost a curt termini que, clar, t'has de...
I de possible litigi, i a més també hi ha un problema, que és que el mercat també està fotut perquè la pandèmia ha afectat a tots els clubs.
Ja et compro que sigui acordat. Però,
sí, sí.
Clar, igualment li has de riar un dineral que, bé... Bé, no sé, és l'estratègia que seguiran, evidentment ho anirem veient en les pròximes setmanes, però queda aquí dit pel Xavi Campos que per aquí pot anar la poda, si em permeteu l'expressió, de la plantilla. Xavi, sé que tens pressa i aprofito per preguntar-te què és el primer que li demanes al mandat de Laporta.
Messi, sóc més simple. I el primer que li demano és que parli amb Messi i el convenci. No que l'intenti convèncer, que el convenci. I la veritat és que des d'ahir, potser sóc ingenu, però a mi l'aparició i la foto de Messi que estava comentant em sembla que té molt valor. No diré un valor absolut, però estic amb el Dani.
Que consti que la decisió de quedar-se o marxar depèn ara sí exclusivament de Messi, per tant no podem demanar a ningú que es faci responsable de decisions alienes, però... Hi ha un cert punt de compromís en el moment que la porta en campanya diu amb ells no es quedarà i amb mi sí.
I ahir en el discurs d'acceptació, si és que es pot dir així, crec que és el primer jugador, el primer president de la història que parla d'un jugador en concret, que òbviament transcendeix...
Home, és veritat que no és un jugador qualsevol, però...
Que transcendeix qualsevol límit de la resta dels seus companys de professió, però a mi em sembla un missatge. Ahir, si reculls les tres idees que hi ha en el missatge d'acceptació, hi ha l'optimisme, la recuperació de la situació econòmica i Messi. Per tant, vaja, crec que es pot dir que ho té com una prioritat.
Y otro eje, Jordi, otro eje que es Cruyff no s'inspira. Para mí es, ya sé que no es ninguna novedad, pero en el fondo vuelve el cruyffismo al palco del Camp Nou sin Cruyff. Esta es la desgracia. ¿O
esta es una magnífica pregunta. Marcos, deixa'm acomiadar el Xavi que té...
Perdón.
No, ara continuem. Xavi, perdón. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A tu, Jordi.
Podem continuar per aquí, Marcos, perquè és interessant. Quan t'has inspirat permanentment en Cruyff, i Cruyff no hi és, en qui t'inspiraràs ara? Crec que ahir, si no em falla la memòria, l'entrevista que li fan a TV3, a l'especial, crec que el Xavi Torres li pregunta... I Laporta va dir que havien après tant de Cruyff que esperava que fos suficient.
En realitat, Cruyff hi és. Un membre de la família Cruyff hi és.
Se suposa que hi serà. Ara anirem a l'equip de Laporta. Qui serà? Bé, si el Dani diu que serà fill Cruyff, però no sé si... Sí.
Vull dir que l'esperit de Cruyff i el llegat de Cruyff segueix... Vull dir, no
però jo em refereixo més a aquell vessant de gairebé
de gurú i de guia.
Oracle de Delfos, ara què faig?
Però
vaig
això,
a preguntar-li
als grans...
Johan.
Ara deixo parlar el Marcos, però els grans personatges de la història, fins i tot estan morts, segueixen sent una font d'inspiració inesgotable i tota la filosofia de Cruyff viu més enllà d'ell i quan la porta hagi de prendre una decisió pot recórrer perfectament el que pensa Cruyff sense, lamentablement, haver de... o poder tenir el privilegi de físicament trucar-lo i dir-li, Johan, què en penses? Jo crec que això està fora de qualsevol dubte. I del que jo li demano, molt ràpid a la porta, jo li demano, resumit en una frase, que ens torni a fer sentir orgullosos del club. No vull caure en el trumpisme del teu amic Donald, de Make America Great Again, perquè no va sortir gaire bé, però tornar a fer gran el Barça. I això no és només que no te'n fotin 8 o que no te'n fotin 5, això és també que no entrin els Mossos a Endur, que no paguis a una empresa i a sobre el 600% del preu de mercat per difamar el millor futbolista de la història. I a la dona, avui que és el dia que és, a la dona del futbol, el millor futbolista de la història, vull dir, el llistó està tan baix que la mínima que no converteixi el club en una zona de guerra ja haurà complert.
Marcos, tanca'm aquesta reflexió que t'he interromput sobre el cruifisme.
Bueno, es el crucifismo sin cruif, pero el crucifismo entendido como una manera de interpretar el juego, la ideología futbolística y también en la toma de decisiones. El crucifismo decidió en un momento apostar por Guardiola. Lo fácil era apostar por Mourinho, era una marca registrada, una marca de éxito, un entrenador consagrado ante un entrenador que estaba en el Barça B, que estaba haciendo un gran trabajo en el Barça B, pero nadie podía imaginar que iba a dar el rendimiento que luego dio. Ese es el crucifismo, es decir, tomar decisiones en lo que tú sientes, en lo que tú crees. Obviamente sería mejor para Laporta, sería mejor para el Barça, sería mejor para todos que estuviera Cruyff, pero yo creo que ese legado y esa inspiración puede existir, porque hay mucha gente que desarrolla esa manera de entender el juego y de tomar decisiones. Sin ir más lejos, su hijo, que ha completado un proceso de aprendizaje en varios países, también lo puede hacer a su manera, no evidentemente con la autoridad moral y la autoridad ideológica del hombre que ha creado la filosofía, pero sí de alguien que la ha vivido, que la ha, entre comillas, también sufrido, porque también se sufre, pero yo creo que eso es fundamental para entenderlo, y de manera desacomplejada, esa fue la palabra que utilizó Laporta, es decir, tomar decisiones también implica equivocarte, y uno de los problemas que ha tenido este club es que ha tomado decisiones y se ha equivocado, y en otras ocasiones ha dejado que los problemas se vayan pudriendo sin tomar decisiones, y ahora sabéis que soy muy pesado con esto, pero el Barça ha estado 4 meses sin presidente. Ahora, para lo bueno o para lo malo, habrá alguien que tomará una decisión, se supone que consensuada, con su equipo, y a partir de aquí habrá un rumbo que no será una línea recta, eso es porque habrá muchas curvas, habrá muchos túneles oscuros, porque la situación es realmente muy, pero que muy complicada.
Doncs torna al cruifisme, sense Cruyff, òbviament, amb Guardiola ben lluny, i això sí, amb Ronald Koeman. Avui Laporta, en el seu dia 1, se n'ha anat a veure'l.